La plataforma multisectorial contra la morositat alerta d'un tancament d'empreses superior al que es va produir durant la crisi financera si l'administració no pren mesures estructurals per fer front als impagaments que pateixen les pimes. Segons dades recollides per aquesta entitat, durant la crisi del 2008, una de cada tres empreses que va tancar va fer-ho de forma directa o indirecta per la morositat. Avui volem parlar amb Antonio Cañete, que és el president de la plataforma multisectorial contra la morositat. Senyor Cañete, què tal? Bona tarda, bones tardes.
Hola, molt bona tarda.
Imagino que vostès ja estan amb la calculadora mirant aviam si aquest percentatge avui en dia serà major que durant la crisi del 2008, no?
La veritat és que estem amb la calculadora i amb el GPS, per saber d'alguna forma quin és el camí que hem d'agafar, no? Perquè efectivament la situació, desgraciadament, que es vislumbra és una mica pitjor encara que la de la crisi del 2008, no?
Tot això està passant perquè l'economia es troba ara en una situació, podem dir, de dopatge?
Miri, primer tot això passa perquè no n'hem fet els deures quan teníem que fer-los, no? Que és posar les mesures perquè realment no trenquem les cadenes de pagament, no? És allò de dir, escolti, miri, vostè demana alguna cosa, vostè paga. I si vostè no pot pagar, pues té les conseqüències. El fet de que tu utilitzis el pagament com una estratègia des del punt de vista per finançar-te o per aprofitar la teva posició de domini és distorsionar l'economia. Per tant, n'hi ha una prèvia que és no haver fet bé les coses, no? O haver pres les mesures que en aquest sentit se n'han de prendre. I ara arribem a la situació que ens trobem i sobretot la que ens n'anem a trobar. I estava dient vostè, és veritat que jo penso que actualment encara no n'hi ha consciència del tamany de la tragèdia. O sigui, la gent tenim un excés de liquiditat perquè hem tingut els accessos als ICOs i, per tant, no hem tingut encara per la moratòria de retornar aquests, no? Sí. També hem tingut una moratòria en la llei concursal i, per tant, el dopatge aquest que s'acostuma a dir vol dir que jo, en una situació d'inviabilitat, puc estar continuant tenint la meva activitat. Però en el moment que em treguin la respiració assistida, tindré que fer front a respirar per mi mateix. I, lògicament, si tindré dificultats i, a més, venen i me treuen una part de l'oxigen, doncs, lògicament, la viabilitat és complicada, no?
El que és realment lamentable, senyor Cañete, és que hi ha grans empreses que estiguin aprofitant la situació actual per demorar el pagament de factures aprofitant l'escalada de preus.
Bueno, això no només és injustificable, sinó que això és el que sempre explico. Una cosa és la morositat, que tinc dificultats de pagar, i una altra cosa és la morrositat, I en aquest cas això és una qüestió de morrositat, i perdoni, Però penso que es clarifica el fet de dir, home, quan realment, i en depèn que en determinat tipus d'empreses, el que s'ha fet és precisament liquidar o donar-li liquiditat als seus passius, que tenim més liquiditat que mai i estiguis enrederint els pagaments, no només no té justificació, sinó que Europa, de la denúncia que hem fet com a PIMEC i com a Plataforma contra la Morositat en Europa, ha exigit a Espanya de que faci aquesta llei de Crea y Crece, que precisament la setmana passada va tancar el període de desenes, no? I això el que ve a dir és que no pot tindre diner públic aquell que no compleix a la legislació europea i a la legislació estatal, que és pagar 60 dies, no?
Ja, perquè la inflació el que està provocant que pagar més tard sigui més avantatjós per les empreses que tenen posicions de domini, no? El client sap que quan allarga el període de pagament guanya temps, amb la inflació sap perfectament que el deute que pagarà serà menor.
Pues miri, vostè ho està dient perfectíssimament, però és que a més si l'afegeix, que com no cobraré, tindré que tindre demanar un crèdit per poder tindre liquiditat i fer front al pagament de l'IVA d'aquesta factura i les despeses que n'he tingut, clar, és que la diferència en la crisi anterior que parlaven abans és que ara aquest crèdit no serà amb un interès baix, sinó que a partir del mes de juny començaran a créixer els interessos en el país, en la qual s'ajunta una component que comentava anteriorment, que és de tormenta perfecta. És pujada d'interessos, pujada de la inflació i allargament dels plaços de pagament. Per tant, una de cada tres empreses que tancaven la crisi anterior la podem inclús augmentar, no?
Clar, perquè això que parlàvem obliga els proveïdors a liquidar impostos sense haver cobrat i a finançar-se en un context en què s'espera, malauradament, que els tipus d'interès pugin de nou.
Pues és justament això el que estem denunciant, el que estem advertint i el que estem reclamant de que realment hi hagi un compliment de les responsabilitats si no volem, de pagaments, si no volem trencar la cadena de pagaments en les conseqüències que tindria per l'economia. No?
Davant d'aquesta situació, vostè, com a president també de Pimec, demana al govern espanyol que allargui les moratòries dels crèdits ICO i el període d'amortització, així com, crec, l'ampliació també d'un règim sancionador a aquelles empreses que no paguen els proveïdors?
Absolutament. Nosaltres aquesta crisi no ha durat el que, la del Covid, de la que venim, no ha donat el temps que pensaven que seria més curt. Per tant, pràcticament acabem la sisena onada fa poc. Plantejar retornar als ICOs havent augmentat el PAB passiu de les empreses per aquesta situació és absolutament impossible. Per tant, hem d'augmentar el que és la moratòria i l'amortització. Però tenim un altre problema. El problema és que aquesta ampliació no ve acompanyada amb els criteris que havien tingut anteriorment, sinó que classificarem les empreses de forma diferent, i també això pot suposar un problema. Per això el que estem demanant és que en aquest cas, primer, demanem que empreses zombis no les puguem mantenir, està clar. Si n'hi ha una inviabilitat, no podem posar, esmerçar recursos per a algú que realment no podrà donar continuïtat. Però els recursos que tinguem els hem de dedicar a poder salvar activitat econòmica. Si no salvem empreses, no salvem aquells que paguen els nostres impostos i que generen llocs de treball. I aquesta és una reclamació i algo que penso que és molt important que els nostres dirigents tinguin clar i que, a més, ens focalitzem. Com tanquem empreses, tindrem un gran problema de poder generar riquesa i llocs de treball. Per tant, aquesta hauria de ser la prioritat absoluta de tots els governs. No?
És que les PIMEC, les petites i mitjanes empreses, estan aixecant el país. Com se li pot posar el peu a sobre del cap d'aquestes empreses?
Bueno, és que si realment les pimes, com vostè vol estar dient, són el 99,8% de les empreses i creen el 75% de l'empleo i més del 60% del producte interior brut, se'ns cau el motor de la nostra economia i se'ns cau el país. Per tant, aquesta és la veu que reclamem en el sentit de dir, escolteu, no podem perdre allò que ens permet tindre no només present, sinó treballar al futur, no?
Doncs esperem que alguna cosa canvi, que no s'allargui, perquè malauradament la cosa va en alça i esperem que això s'aturi el més aviat possible. Senyor Cañete, president de Pimec i president de la Plataforma Multisectorial contra la Morositat, li agraeixo moltíssim, com sempre, que hagi estat amb nosaltres, i una abraçada ben forta a tots aquells empresaris que ara mateix estan escoltant aquest programa i que han de lluitar dia a dia per tenir endavant.
Gràcies a vostès i moltes gràcies també per ajudar a que la gent entengui quina és la situació i els problemes de la presa de decisions. Creiem que és important. Gràcies de tot cor.
Gràcies, senyor Cañete. Bona nit.